El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 26, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, en Josep Maria Balcells, en Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Avui ens falla en Joan Alsina, que ens ha demanat disculpes perquè a última hora li ha sortit un petit compromís i no podrà estar amb nosaltres, però probablement ens escoltarà. Per tant, allà on sigui, moltes gràcies també. Com estan? Estan preparats per aquesta campanya que comença aquesta mitjanit? O de fet ja estem en campanya des de l'últim dia que vam anar a votar, ja l'endemà ja van començar la nova campanya no oficial? Josep Maria.
Preparats, dius, és bo que jo per primera vegada em sento preparat a ser observador i no sé, no tenir cap mena de protagonisme. És a dir, jo d'una manera o altra havia participat en moltes campanyes d'una manera activa i militant, i en canvi ara m'ho miraré, i això dona una certa tranquil·litat perquè tu veus una mica des de fora i fins i tot et sents amb més llibertat per jutjar i per veure doncs, com juguen els que tenen la responsabilitat de cridar les urnes.
Home, però la setmana passada, si no vaig errat, o aquesta setmana, tenies un acte a Barcelona que vas presentar en què hi havia el Raül Romeva, en Carot i l'Ernest Maragall parlant del futur de l'esquerra catalana.
I el Ramoneda.
I el Ramoneda, perdó, exacte, me l'he oblidat. Important. Que ha tret un llibre nou sobre l'esquerra, exacte.
Sí. L'esquerra necessària.
Però aquest moviment o aquesta roda de premsa va en paral·lel al manifest que vau signar i aquest possible partit? O vaja,
bé, era un moviment més d'aquesta necessitat que es detecta, de que així com la dreta, el centre-dreta, fa una pinya molt compacta i és capaç d'aglutinar tot un sector molt ampli de la població doncs, que se sent representada per aquesta dreta, a l'esquerra està molt més fraccionada, i això són conscients tots els partits que es reivindiquen com a esquerra. I per tant, doncs, el fet d'apostar per dir, veure, trobem-nos, i si volem ser un dia alternativa a la dreta, i és bo que el país democràticament tingui la possibilitat de tenir aquesta alternativa per a no eternitzar-se una línia determinada, si volem ser alternativa, doncs hi ha d'haver la capacitat de sumar i d'elaborar, si pot ser, un projecte compartit en el futur immediat o futur a mig termini, ja ho veurem, però de moment doncs eren posar les cartes sobre la taula i esperar el 26 de novembre per veure com queda el panorama i el mapa polític català, i a partir d'aquí de dir què fem ara, a partir d'ara, els que reivindiquem la bandera doncs de l'esquerra progressista.
Però abans o després d'un estat propi, si és que arriba?
Lo de l'estat propi ens ho mirarem, això de l'estat propi. És curiós perquè en aquest procés actual que viu Catalunya, quan es parla d'estat propi, quan es parla de sobirania, com es parla d'independència fins i tot. No, l'independència ja és un terme molt més definit, però això de l'estat propi, cadascú hi pot posar la definició que li vagi millor. És un vestit doncs, que s'adapta a totes les mides. I per tant doncs, hem de veure què vol dir, què és, com es concreta això de l'estat propi, perquè pot ser estat propi federat, pot ser estat propi independent, pot ser estat propi autonòmic, jo què sé, vull dir, pots tenir estructures d'estat sense arribar doncs, a una independència política. Ja veurem com es defineix. Jo penso que no ho decidiran precisament aquestes eleccions. Jo penso que hi haurà un primer mapa, i curiosament el president Mas a la conferència que va fer a Brussel·les ja parlava d'unes altres eleccions. Vull dir, estem doncs, a les vigílies de les eleccions autonòmiques, que en principi són per 4 anys, les que fem avui són 2 anys després de les últimes, i ja parla d'unes altres eleccions que puguin realment acabar de definir aquest terme precisament de que cap a on anem. Vol dir doncs que la cosa està molt per definir i aquí haurem de dir tots alguna cosa.
Jordi, com ho veus tot plegat? Bueno, campanya i moviments
a
l'esquerra.
Jo els animo a seguir amb aquesta tasca d'un nou partit i bueno, em sembla molt bé que l'esquerra s'organitzi, sobretot que sigui una esquerra catalana, que en fi, aquí prou falta li fa que realment el PSC sigui català. Jo tenia una pregunta tonta, que és, a l'Ernest Maragall continua militant el PSC?
No.
No, cap dels que...
No. L'Ernest Maragall va presentar formalment, i ho va dir públicament, la seva baixa com a partit després d'anys i pares i de ser-ne un dels fundadors, per dir-ho d'alguna manera, i ara no. El Carot Rovira tampoc té el carnet d'Esquerra Republicana. L'únic que hi havia doncs, a la taula que tenia carnet era el Raül Romeva, com a, eurodiputat d'Iniciativa.
Sant Cugatenc.
Sant Cugatenc. I, per tant, doncs, era una cosa molt barrejada. Curiosament, a l'auditori, que estava planíssim, al Col·legi de Periodistes, no sí que havia gent que no hi va poder entrar, i això jo penso que és un signe de l'expectativa que hi ha, i fins i tot l'acabament, l'arrencada espontània d'un aplaudiment molt, molt tancat del públic, donava a entendre que la gent havia sintonitzat amb el que es deia. I entre el públic hi havia dirigents d'Iniciativa, hi havia dirigents d'Esquerra Republicana i no hi havia cap dirigent del Partit Socialista. O sigui que aquí sí que era una absència que es va notar, doncs, es va notar.
No, jo és que ho preguntava per curiositat, a fi efecte, de la bala democràcia d'alguns partits, que hauria sigut un cas altament democràtic. Bàsicament ho dic perquè avui tenia la idea de que, a principi, de veure aquesta campanya electoral, home, jo d'entrada et diria que sé que és un temps que queden crec que 15 dies, no?, per les eleccions, no és el moment, però després de les eleccions el que s'ha de plantejar Convergència és jubilar el Duran Lleida, que per molt poc, per molt menys, fa caza de brujas en tot el seu partit i per i bueno, ja veiem el Vila de Prat aquí que
el Vila de Badal
que el Vila de Badal que el pobre el tenen allà marginat que el partit no el posen ni a cap puesto tal quan està lluitant ell més que ningú. A part que el que diu cada vegada que obre la boca el Duran, sort que ja no l'obre gaire, pues és, a part de per cagar-la, pues sol ser crear una confusió total i absoluta amb el vot convergent. És a dir, que jo he sentit moltes crítiques de gent que votava Convergència, que diu, no sé el Duran, jo ja potser no sé si votaré. Clar, llavors l'opció és anar cap a Esquerra Republicana, és a dir, que... perquè avui dia no queda gaire cosa més així que sigui identificat plenament amb la qüestió, no? Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera el que s'han de replantejar és el tema de dir que aquest home, pues, que li toca la jubilació, a part que està molt fotut, no?, que sempre va en crosses i tot això, és quasi que millor que es vagi amb un d'allò, una residència de tercera edat i plegui.
Quan obre la boca, de fet, li dona una munició al Partit Popular.
Home,
per les següents intervencions de la seva candidata, que jo no sé si es coordinen, però vaja.
És que allà és on tindria que estar ell, vull dir, no? Però, bueno, és una opinió personal.
Avui diuen els diaris que Mas i Duran...
No, el Duran, hem de perdre de vista que és l'home pont amb Madrid. Vull dir, és l'home pont que ha teixit les aliances permanents que hi ha hagut entre el Partit Popular i Convergència i Unió. I, per tant, jo penso que continua fent el seu paper. I ell, a la millor, ara vull jo fer una interpretació benèvola, a la millor pensa que, mirant de no espantar el personal i la clientela, doncs diu unes quantes coses que poden ser heterodoxes, però que, en el fons, és per cuidar la seva clientela.
Bueno, aquí està el gran quid de la qüestió. Tenem un president que diu, m'olvido de la política i del mercadeo, eh? I dic el que penso, i vull l'autodeterminació, i si em surt bé, em surt bé, i si no, doncs és igual. És a dir, bueno, tots hem de fer el mateix, o sigui, cada un ha de pensar en consciència, no perquè per esgarrapar 4 vots més dic una cosa que no és, perquè al final n'acabo perdent molts més. Ja no és com abans, és, en fi, jo crec que cau la jubilació. Home, amb tot això diria que bueno, veus missatges com el de Junqueras, veus missatges com el... com el de les Camacho, veus missatges que clar, són coherents i van amb la seva línia. Jo no vull dir que sigui un missatge del Junqueras bo, però vull dir, és realment no hi ha, tots aquests partits no tenen cap mena de fricció, eh? Vull dir, no... A veure, salvo els que jo anava a dir un taco, però els de la UPD, que en fi, em semblen inclús dignes d'anar al Sant Boi, però que són realment tenien que estar. No?
Mas i Duran, diu avui el diari Ara, han enterrat en privat la polèmica sobre l'estat propi. Els dos líders de Convergència i Unió garanteixen la unitat d'acció assumint cadascú els seus matisos i que tancaran files almenys fins que hi hagi, si és que n'hi ha, una consulta d'autodeterminació.
I la consulta per quan?
Aquest article no ho posa.
Faig un pacte fins que no. Ets soci meu a totes, no? Fins que d'allò i llavors ja veurem ja en què fem. No sé.
Però jo el que em preocupa en aquests moments és que això, el gran referent d'aquestes eleccions sigui la consulta o el referèndum o aquest procés. que ningú sap, ningú pot definir quan, perquè en el fons doncs, també es va matisant, és a dir, el president diu amb Constitució o sense, amb llei o sense i tal ho faré, ara diu sempre des de la legalitat, en aquests últims moments doncs està insistint amb el respecte a la legalitat i si convé doncs ja trobarem una altra fórmula i insinua fins i tot la possibilitat d'unes noves eleccions. Però el país mentrestant viu. El país mentrestant té una crisi, el país mentrestant doncs, té cada dia més atur, el dèficit creix, els serveis socials estan doncs, minvant, tenim menys mestres, tenim menys metges. Quina resposta s'hi dona això? En unes eleccions són per donar respostes i per veure doncs, com es governarà el dia a dia a partir de l'endemà de les eleccions. I d'això tinc por de que aquesta campanya quedi una mica marginal. I que el gran debat continuï siguent si doncs, estat propi sí o estat propi no, si referèndum sí o referèndum no, si Europa sí o Europa no, si, bueno, però d'això no se'n menja la gent, de moment. Vull dir, després ja veurem si això dona pas a una altra situació al país. I aquesta és la preocupació que penso que ens hauria de preocupar a tots, a veure quina resposta es dona al moment de crisi que viu el país.
Clar, el que passa és que nosaltres a Catalunya amb l'estructura econòmica actual poques mides podem fer, és a dir, des del punt de vista de gestió econòmica i macroeconòmica menys. Ara bé, escolta, si fem un exemple amb el que passa fora, què passa a Grècia? Home, les noves mesures que estan aplicant a Grècia o que intenten aplicar per poder rebre, o sigui que són les condicions que els ha posat Alemanya per poder rebre l'ajut últim, clar, fins i tot és augmentar l'edat de jubilació a 67 anys, reduir les pensions, en fi, tota una sèrie de mides anticonsum, anticreixement, el mateix que passaria aquí si venen el que jo sempre denomino homes de negre, no? I llavors, clar, què passa? Que per això nosaltres estem atreçant, o Rajoy està atreçant el de la famosa rescat, perquè clar, com caiguem amb el parany aquest, encara serà pitjor amb el gran número d'aturats que tenim aquí. Per contra, si ens fixem en el detall, Alemanya aplica les mides a la inversa. És a dir, no augmenta l'IRPF, sinó al revés. No és que el rebaixi, però elimina l'euro per recepta, elimina moltes de les coses que tal, i augmenta, dona als alemans més capacitat de consum. Perquè ha vist que havia per primera vegada una mica de crisi a la seva d'allò. O sigui que no oblidem un factor molt important. Ells saben el que s'ha de fer. I a sobre dicten normes contràries a el que s'ha de fer al resto de països. Si això no és intentar comprar-los a baix preu, que vingui Déu i ho vegi.
Pensa que a mi em preocupa les xifres que ha donat Brussel·les de la situació espanyola.
Sí, no es passava a donar,
eh? Són molt dolentes. És que ja venim dient-ho aquí fa molt temps. Que no sé.
La Comissió Europea considera que el PIB espanyol caurà 1,4% el 2013 amb un dèficit del 6,4% el 2014, mentre que el govern espanyol preveu una caiguda del 0,5% i un forat fiscal del 2,8%. Per tant, de fet, la Comissió Europea està dient que els números que fa servir el govern espanyol...
Amb un atur que preveu que pugui arribar més del 26%. És molt fort, això.
És molt fort, molt, és molt fort. Espectacular.
I, per tant, aquesta és la preocupació. Bueno, i jo no sé quina resposta s'hi dona, és que no sé quina capacitat té. És veritat que el govern és limitat. Clar. Però, bueno, ara parlaves de l'euro per recepta, doncs l'ha imposat el govern de la Generalitat, en aquest cas, i no l'ha imposat el govern de l'Estat.
No, ja, però, bueno...
Vull dir que hi ha mesures que sí que les pot fer i pot triar un increment d'impostos a un sector o a un altre, en una branca, i per tant, aquí sí que hi ha la rebaixa doncs, dels sous dels mestres i tal, hi ha hagut elements que els ha posat la Generalitat, la reducció, la substitució dels mestres, allò dels hospitals, hi ha moltes coses que estan en mans de la Generalitat. Jo no sé si té més capacitat o no, però aquí ens hem de plantejar si les mesures que s'estan prenent són les úniques que es poden prendre o hi hauria altres alternatives?
Jo crec que, d'entrada, hauríem de fer una conscienciació pública de que el país està en una situació paupèrrima. És a dir, no pobre, sinó ja al final de les bosses de pobresa són cada vegada més elevades. I no és que vulgui ser agorero ara aquí, tal, igual. El tema dels desnonaments és una cosa espectacular. Ja intenten prendre mesura perquè els jutges ja estan assustats a la pròpia realització, perquè clar, estem traient gent, però estem traient gent, no estem traient alguna gent i veu que se'ls està acumulant allà perquè són, diguéssim, entre cometes, i això ho sé jo per qüestions professionals, són, diguem, conflictives, és a dir, per no dir, no centrar ningú especial, sinó són conflictives agressivament. Llavors, aquests agressivament ja no es fan, perquè, clar, quan l'abogat de turno diu, escolti, por mi haga lo que usted quiera, su señoría, pero esta gente es muy violenta, van a venir todos aquí, eh? Llavors, aquell ja, curiosament, per una raó legal, no es fa, no? Es va plaçant una mica. Clar, ells mateixos estan agobiats amb aquesta situació, perquè se'n donen compte que, clar, han dictat ahir, en van dictar un, avui no dicten aquest perquè és agressiu. Ostres, vull dir, això no funciona, i cada dia en veuen de drames d'aquests, cada dia, al final un aplica la justícia, però tampoc. La frase és acertada de la cobradora de franc, però
no creus que llavors ens de dir, davant d'una situació així, ara intenten asseure i dir, a veure si trobem una sortida legal, una reforma legal sobre això. Bueno, però aquí estan implicats els bancs.
Sempre
els bancs que la gent els veu com
la
gent que s'han aprofitat del sistema, clar, però, i ha rebut tots els ajuts, clar, i en canvi el que rep les garrotades és el ciutadà.
Clar. Els jutges, el que diuen és el següent. És a dir, no entenc, o sigui, nosaltres salvem els bancs,
exacte,
i els bancs es queden amb els immobles d'aquesta pobra gent, i aquestes ajudes no van a parar aquesta gent. Clar, vist des del punt de vista del degà dels jutges de Barcelona, diu, és que és més barat ajudar directament a la gent que no donar-los la quantitat de calés que els hi hem donat. Però clar, és que aquest se n'oblida d'un factor molt important, que és el de sempre. És los amigos de los amigos. I aquests, el grupito d'amigos, tenen los bancos. I ja està, clar, i s'acabó. I s'ha de salvar aquesta gent. Els altres, és igual, si hi ha... Avui sortia no sé quin informe en què la classe mitja estava desapareixent. Cada vegada hi havia més pobres, i cada vegada els rics eren més rics.
Sembla en Sud-amèrica.
I és el camí que porta la nostra societat. I hem de ser conscients d'això, i hauríem de ser conscients tots. És a dir, per exemple, a mi particularment, com a soci del Barça, em sembla insultant que ahir no TV3 no fes el partit del Barça, que jugava fora, per cert. I
tu saps per què?
El dimarts el fes el del Madrid. És que ja no tindria que pagar aquests calés TV3.
Els drets...
Però ho sé, els drets, però bueno, perquè els compra, és a dir, no els compris i s'acabó, o compra puntualment partits o el que sigui, o no els compris perquè és una televisió pública. Fem les eleccions, fan les eleccions als Estats Units, pues allà tenim el Bassas, no? TV3 té el Bassas, no? Tres enviats més hi havia allà. Vull dir, escolta'm, no necessitem tres enviats més. El Bassa té suficient personalitat. Exacte, personalitat per ell fer-s'ho sol. No fa falta que enviïs tres persones més als Estats Units, més tots els equips que devies enviar, més el cost que això representa. Ostres, fem-nos una mica la idea de dir, ostres, reduïm gastos i ho reduïm amb tot. Ara, he llegit a La Vanguardia avui, que avui se'n donen compte, allò que venim dient nosaltres a Madrid, el Montoro se'n dona compte que hi ha masses cotxes oficials. Però si això ho venim dient mesos aquí, escolteu, que el director general que va...
No ens escolten, Jordi.
No ens escolten.
Fa malament.
I sobretot bueno, hi ha empleos com els dels tribunals, per exemple, que també amb els de l'Audiència i tot això. Aquests tenen cotxes oficials que dius, bueno, per a què? Si tu vas de casa al jutjat i del jutjat a casa. I com a molt, un dia vas a veure com aquest que ha d'anar a veure l'Arena el dilluns, la setmana que ve, va veure el d'allò per veure en realitat com es feia això. Com a molt faràs una sortida a l'any, que ja te la pagarem amb taxi de luxe, si vol, amb limusina, que serà més barat que no tindre cotxes oficials continuadament, perquè al final aquests cotxes oficials passa el que jo he denunciat aquí mil vegades, que acaben anant a buscar els nens del col·legi a la compra, allò del Corte Inglés,
i
exacte, per ocupar el xofer, perquè clar, el pobre home el tenen sentat allà davant i també és un inconvenient, alguna feina li hem de donar, pobre home.
Però a veure, per què no trobem en els programes electorals la defensa que sigui de la reforma del sistema financer? Per què no hi és?
No hi és.
Per què no es defensa?
Ni la dels partits polítics,
ni l'administració.
Les llistes obertes.
Doncs tot això és el que ho amagarem doncs, parlant això del procés sobiranista, de l'estat propi i tal. I escolta tu, hi ha altres coses que les hauríem d'abordar d'una manera política, sèria, i en tot cas confrontem amb punts de vista que poden ser molt diferents, però aquí dreta i esquerra segurament no hi hauria acord. Doncs entrem-hi, però no, serà una campanya que agafarà només la part del somni, no? I no la part de la crisi. I això, doncs, escolta'm, ja penso que queda coix.
Bueno, és el moment en què la nostra societat política fa un canvi i canvia polítics de vocació i ideologia per professionals de la política. Llavors, clar, si l'actuació és professional, a mi m'interessa una rentabilitat, que és obtindre, guanyar les eleccions i guanyar el màxim temps possible, i busco l'estratègia millor per guanyar unes eleccions, amb independència de la meva criteri, si sigui o no sigui, perquè les barbaritats que diu el tio de Ciutadans, per exemple, crec que no se les deu creure ni ell, però creu que aquest és un mercat bo. En fi, i així successivament, en diria diversos que diuen certes tonteries que no se les creuen ni ells, però que això pot agafar certs vots o certs companys, que clar, estem en actuacions professionals, però jo recordo principis de l'actuació de Democràcia a Espanya als partits polítics, el comportament ideològic era molt fort,
potent,
sí. Molt fort, i no es podien dir tonteries que anessin contra el teu esquema ideològic. I ara avui dia es pot dir tot perquè clar, això ens va bé perquè agafarem vots allà, clar, i hem perdut la idea bàsica del que era el partit als principis de la democràcia. I passa a ser partits professionals, no? Ens transformem, clar. Llavors, si volem fer-ho tipus americà, el tema és molt fàcil. És a dir, hem de ser conscients de que també hem de copiar el seu esquema. El seu esquema és, hi ha dos candidats a president, o els que siguin, aquí n'hi ha més, i aquests, el dia després de les eleccions, tots són afiliats al que ha guanyat. Ens oblidem de que hem votat a l'altre i tots lluitarem pel... Això és un exemple de com funciona la política americana.
Hi ha molts referèndums, també.
També, sí, sí, bueno, allà n'has vist...
178 en concret, sí, i s'han decidit coses que, vaja, aquí acaben al Parlament, no?, allà discutint-se.
I contradictòries de decisions, diguéssim, diferents als estats.
Sí, depèn de l'estat.
Marihuana sí, marihuana no, per a finalitats terapèutiques, per exemple, uns diuen que...
Pena de mort, sí, pena de mort no, matrimonis homosexuals sí o no, és a dir, coses...
Però allà és que el governador de turno a jugar a les eleccions... Segons el que diu, és que això és important, vull dir, és que segons si aquell tio opina que la pena de mort s'ha d'abolir, doncs ell ho tindrà que, al final, el millor que pot fer és convocar un referèndum i ja la gent dirà sí o no i jo faré el que em diguin. No?
Després perquè... passa en factura, eh?
Sí, que passa
en factura. Avui llegia el País, em sembla, que dins de les files republicanes havien enviat un tuit al no sé quin, de quin el governador, no sé quin estat, un candidat dels estats, per dir gràcies per haver-nos ajudat a perdre el Senat. I es feia referència a unes declaracions sobre les violacions, la legitimitat o no de les violacions que puguin ser doncs, lícites o no. Però vull dir, que diuen, escolta, anàvem, has fet unes declaracions, se les juguen a totes, i has fet unes declaracions que ens ha fet perdre molts vots, i això doncs li fan pagar amb aquest, no?
No, si jo, mira, jo al principi de la democràcia recordo una visita a un parlament, al Parlament americà, i recordo que es parlava sobre armament, sobre les armes, i sí o si no, i tal i qual. Llavors, hi havia els dos partits i cada un votava i clar, el que em va sorprendre, perquè no estàvem acostumats a venir aquí, és que dels republicans, per exemple, n'hi havia sis que van votar en contra del que deia el seu partit. I deies, carai, ostres, em sorprèn molt. Clar, la resposta va ser automàtica del que no, és que en el seu estat, si ell digués això, si ell hagués votat allò, a més que ho sabrà tothom, i ell no hagués votat així, ja no el votaria mai més ningú. I s'acabó. I ell, com que es deu als seus electors, doncs no pot anar amb una decisió.
Però aquesta és una de les reformes de la llei electoral.
Això és el que hem de fer aquí.
Hi ha d'haver una capacitat de la representativitat, diguéssim, del territori, de la vinculació del representant.
Sí, i una de poder votar el que vulgui. Si agafem congressistes o el que sigui, hem de que ells facin el que creguin convenient. Clar, el fet això de que jo voto en contra el que diu el partit i llavors l'expulsen del partit i de diputat i ja s'ha de barallar i tot, sembla ridícul, no? Vull dir, bueno, estem a el que parlàvem abans de la professionalització de la política, que clar, això és tan difícil que sortir-nos ara d'aquí Bueno, el caos crec que ens farà sortir de moltes coses.
Alguna lectura més de les eleccions nord-americanes?
Home, no, jo... Va, hi ha una cosa que a mi m'impressiona, i en aquest cas potser perquè doncs, el Barack Obama era per mi doncs, l'home que havia de sortir, però la capacitat del carisma d'un líder. Jo penso que això és importantíssim, la capacitat d'expressar verbalment els sentiments profuns que té l'electorat propi. I il·lusionar, parlar d'una altra vegada del somni, d'aquest somni que l'hem de construir, treballar entre tots i entre tots podem. Això ja ho va fer el Kennedy, ho va fer, doncs, ho va fer Luther King quan va parlar del seu somni, ho fa el Barack Obama. Hi ha gent que tenen aquesta força i Barack Obama doncs, té aquesta capacitat. Després les dificultats són les que són i els obstacles que troba són les que troba. Però jo penso que ha tornat a revolucionar una mica un país que massa ancorat doncs, o massa condicionat per l'extrema dreta nord-americana. Els Estats Units té aquesta gran divisió profunda, és a dir, els neocom i els Tea Party, doncs, que són molt radicals. I el fet religiós està jugant molt fort amb les diferents confessions als Estats Units. Trencar això, ajudar a obrir portes i ser més liberal i ser més progressista, es necessita un lideratge i un carisma que de vegades trobes a faltar als polítics nostres. Jo aquí el que trobo és una pobresa de lideratge en els caps de llista.
Sí, sí, espectacular. Dic, però espectacular. No, espectacular. Però, sí. Però molt... I mirem cap al passat, més espectacular la diferència que tenim de polítics d'antanyo als que tenim ara.
Tu tenies un Felipe González, tenies un mateix Jordi Pujol, tenies un Pasqual Maragall, que eren referents, doncs, que la gent se'ls identificava. Aquí ara doncs, hi ha una cara doncs, que diu aquest representa això, i dius, bueno, aquest senyor no em diu res la seva cara, ni a la seva ni al seu discurs. És a dir, encara el que se salva potser és el Mas, vull dir que encara és el que té una força.
És l'autèntic doncs, que té el carisma actual, perquè clar, però, quan vas a Madrid ja, bueno...
Sí,
home, hi va a Brussel·les, ja... Sí, ahir va anar a Brussel·les.
Sí, no, si dic que quan vas a Madrid a veure el Rajoy, ell no motiva res.
Amb problemes. Vull dir,
home, va tenir preguntes compromeses per part dels corresponsals i dels mitjans que hi havia allà.
No, és curiós. Mi, aquest dematí que he vist TV3 les notícies, he vist que no hi havia cap menció a aquest discurs que va donar en directe, per cert. O sigui, no hi havia una sola referència. Devia anar molt malament.
Vaja, diuen no això,
no? Que no ho entenc.
Preguntes...
Bueno, però les preguntes compromeses és el que té... És un polític
és el que pertoca. És el que pertoca per als periodistes.
Home, només faltaria. És que aquestes entrevistes que es ven allà, que es converteix el periodista en un pilota, això no pot ser.
És una altra cosa que no sé com s'hauria de canviar, Jordi, el tema dels mitjans.
Doncs que s'hauria de canviar. Bueno, clar, és que estem en el mateix.
O sigui, els públics i els privats. Els privats no t'hi pots posar, però que en el fons no deixen de ser, i cada vegada més, lobbies molt potents.
Però tenen concessions per part de l'administració, ràdios i televisions privades?
Tenen concessions, i tenen publicitat institucional, i tenen tal, i tenen coses, vull dir que... Però aquí hi ha alguna cosa que no està acabant. Els periodistes ens hem de fer una revisió i una autocrítica molt forta de fins a quin punt la deontologia professional doncs, la fem prevaldre per damunt dels serveis o els interessos...
No ho fan, ja ho veus que no, Vull dir, així sí que també sóc espectador purament, no? Aquí hi ha compres als diaris que estan, quasi et diria que per sectors, no? Este és socialista, aquest és pseudo o convergent, l'altre és del PP, l'altre és ultradretxa, l'altre, clar, dius, ostres...
Vaig a buscar el que pensa com mi, que em donarà arguments per defensar-los.
I aquest que escriu, aquest periodista, què passa? Que no té criteri o... I clar, tots els... Dius, ostres, alguna cosa no funciona amb aquest...
Jo per això també explica, suposo, doncs, que la quantitat de gent que en aquests moments, a 15 dies de les eleccions, encara està indecis. Vull dir que hi ha una situació que la gent no s'acaba de decidir, de cantar, i veurem a veure com el
resultat. No, molt indecis, i part de la indecisió aquesta, d'un sector, d'aquest, és culpa, ja hem dit, el Duran Lleida, d'aquestes declaracions tontes i absurdes.
Pobre
que
Duran,
fa,
que li tens.
No, pobre, no, és que no, està fora de lloc i tal, però evidentment que la gent dubta, perquè cada vegada, des de Madrid, no vegis com ens torpedeixen amb el tema dient mentides. Lo de la FAES és una vergonya que aquí, ara no m'hi recordo que hi havia la FAES. Una vergonya que no es pot tolerar. Mentida darrere mentida, manipulació dels números, i parteixen ja d'una base importantíssima. És que, clar, la manera de fer els càlculs no tenen en compte el número d'habitants, que és el que realment té en compte tota Europa. Vull dir, clar, llavors sí que s'aparten d'Europa per aquest càlcul. Llavors tot surt manipulat, clar, llavors. Vull dir, no, 8 persones, que cap coneguda, evidentment, cap catedràtic de primera fila, sinó de segona, i pagats, vull dir, suposo, per la FAES, que deu tirar calés, que, per cert, m'agradaria saber d'on treu els cèntims. I clar, jo és que estic, ara que tinc tanta crisi i que realment la tenim quasi tots, a mi em preocupa molt, molt, molt saber d'on es financia la FAES i altres coses, és a dir, no solament la FAES, sinó tot. Vull dir, però vull saber, per cert, parlant dels Estats Units, allà sí que és transparent el que gasten a la campanya i les aportacions que fa cada un. I aquí...
Bueno, una nova figura, que
hi ha
un altre PAC, que
acaben de... una altra història, eh? I aquí juguen fortíssim els lobbies.
Però és igual, està clar.
Mister Adelson...
És que aquí no hi ha ni el... Aquí no hi ha la publicació ni el...
I aquests tampoc ho han de fer. Els superpacs van per lliure.
Ja, però aquí no hi ha ni els altres.
I tenen el seu exèrcit.
No tenim ningú.
Per denunciar l'adversari i per dir-li...
Aquí no tenim res, és a dir, no hi ha absolutament res. Silenci sepulcral sobre ni l'aportació de 5 euros que vaig fer l'altre dia amb un partit polític que m'ho va demanar.
Quan?
5 euros, m'ha demanat una boleta de 5 euros.
Per la loteria?
El futbol, sí, no sé, un partit de no sé, iniciativa, em sembla que era uns bonus de no sé què, que els venien a 5 euros. Allà. És a dir, que vull dir que ni siquiera això surt, tal que no em sembla, 5 euros, ridícul, però la financiació no ho toca a ningú. Tot aquest
imagina't que surti que el
aquí l'únic que és iniciativa per Catalunya...
Iniciativa.
Sí, no em sembla malament, mira, fer el cap, si els bancs financin a totes les institucions, és a dir, a tots els partits, perquè ja en sí tal, és a dir, que no em semblaria res de normal, és a dir, col·laborar amb la democràcia, però, per exemple, iniciativa en aquest cas sí està fent un exemple de transparència amb el tema econòmic, que hauríem d'aprendre els altres, per dir, sí, perquè, esclar, a mi em preocupa molt la FAES, em preocupa molt moltes coses ara, perquè, clar, o sigui, anem tirant de veta, torno a repetir, que vull dir, enviem 3 senyors allà, o senyores, no sé què eren, vull dir, a Estats Units com a enviados especiales, i estem desnonant gent aquí al costat de casa nostra. Tot això no ho hem de permetre.
Escolti, anem de marxar, ens haurem de veure d'aquí 3 setmanes. Perquè tenim campanya electoral i coincideix que els propers 2 dies tenim entrevistes amb candidats.
Que bé, descansarem, tindrem vacances.
Després de les eleccions.
Sí, amb les bateries ben carregades i analitzarem a veure per on anem, quin camí agafem.
Aquests 15 dies de no tertuliano, ell serà els últims 15 dies que farà vacances, perquè les properes ja serà candidat.
No, jo sempre segona fila.
Ja ho veurem, escolteu, moltíssimes gràcies Josep Maria Balcells i Jordi Piell, ens veiem d'aquí 3 setmanes, molt bon dia als dos, bon toca dia. Ara el butlletí i el magazín. Then we'll know and think to myself.